pares estan traslladant un missatge en el jove, en el jugador, de que ell o està maltractat o no entén per què no juga, això pot, si el jugador no és molt conscient de la realitat, al final pot trastocar i el pot, jo crec que inclús posar en no bona predisposició a l'entrenador, per qual seria un greu error.
Al final
l'Ansu Fati el que ha de fer, en el meu mal a veure, es demostra-li al Xavi que té lloc en l'equip titular i fer el màxim. Després ja veurem si que el li otorga aquesta plaça o no.
Perquè potser, Toni, clar, tu perquè tens aquest tarannà i ho vas tenir-ho molt clar des del principi amb en Rafa Nadal o amb el Miquel Àngel Nadal, com explicaves abans, no? Però potser en aquesta època en què vivim de la comunicació constantment, no? Tota l'estona ens comuniquem a les xarxes socials, a tot arreu, no? Potser en aquesta època en què és tan important la comunicació, potser faria falta que aquest tipus d'esportistes tan joves tinguessin professionals al seu costat, no? I no un entorn familiar que potser no tingui clara com actuar en aquest tipus de situacions.
No, jo crec que l'entorn familiar del Rafael, per exemple, el seu pare era un tipus normal. I el seu pare no era un tipus que digués que el seu fill era un tipus especial. En el cas del meu pare, pues, tampoc, però quan no veia jugar el seu fill, se pensava que era un crit que li tenia mania. Dic, joder,
entens? Clar.
No, el que el meu pare no el deia. El deia a casa nostra. Entens? Evidentment, pal de raó. No, jo crec que el seu és tenir els peus a terra i fer un juici equànim. Quan tu no jugues és per qualque raó. No hi ha cap entrenador que no vulgui posar perquè sí. Evidentment que un entrenador es pot equivocar, perquè no necessàriament l'entrenador té raó. Però si tu quan surts marques un gol i tornes a marcar un altre, tranquil que et posen. Quan no et posen, és quan algo veu l'entrenador en els entrenaments o en els partits, aposta, jo crec que un ha de procurar sempre, no dins el món de l'esport, en qualsevol àmbit, el més equànim possible, perquè això és el que t'acosta més a la veritat.
Clar.
I crec que és el que més ajuda el jugador. El que més ajuda el jugador no és dir-li no, és que estan fent una injustícia i tu per la teva qualitat has de jugar. No, la realitat és aquí és i és millor acceptar-la i intentar modificar-la.
Ara t'acomiadem. El Marc Guillén, un dels tertulians, et vol fer una pregunta també i ara ja et deixem marxar,
sí,
Toni.
Claro.
Sí, jo et volia preguntar, perquè una vegada vaig sentir una reflexió teva molt interessant, explicant, parlant una mica de per què potser, doncs, després de Federer, Nadal, Djokovic, aquesta gent s'estava, vull dir, anant passant els anys i no venien joves valors que els fessin fora i que potser, doncs, eren aquestes generacions noves que potser, doncs, no tenien tanta cultura a l'esforç, no tenien tanta dedicació o que havien canviat una mica, no sé, els seus valors, la manera d'entrenar, etcètera, la manera de viure el futbol i una mica...
O el tu tenis,
que... Exacte, en aquell moment el tenis, sí, exacte. Però vull dir, ara que n'estàvem parlant d'això, de la generació dels pares, de com viure amb les xarxes socials, els agents, els representants que estan amunt i avall, tu que segueixes amb el tenis, no sé si creus realment, notes que les noves generacions costa de vegades que el cap el tinguin centrat realment més en el... l'esport en qüestió i que és més fàcil que els hi volin coloms per dalt, com ara parlem ara del pare, però en altres casos, doncs, amb altres coses que passen avui en dia.
Totalment, perquè jo crec que aquestes noves generacions, primer, han tingut menys compromís amb el que fan i està plegat jugadors que fan un esforç quan arriba una cita important, un mundial, i després deixen de fer-ho quan fan partits menys importants. Estem en un món allà on massa gent està pendent de likes i d'un entorn que està acostumat a dir-li sempre el que els agrada sentir. I això crec que és terrible. Quan tu t'acostumes just a escoltar aquests que estan disposats a donar-te la raó constantment i a dir-te lo bo que ets i no s'ajuts en ses opinions, crec que és un problema. Si després tenim en això que la majoria de gent està més pendent de les xerxes i de penjar la foto aquí o allà, pues és molt difícil estar centrat. Crec que això sí que ha afectat. Aposta, jo l'he dit moltes vegades, aposta el Federer, Djokovic i Rafael han durat tant. És vera que ara hi ha hagut un canvi ja total, que ja tocava per temps que hagués passat abans, però el que veiem és que el Djokovic, sense estar en el seu millor moment, guanya l'Open d'Australia, en Rafael mig coix. L'any passat va guanyar en mig coix, no, però sí, amb dificultats
ja físiques. Sí.
Guanya el Roland Garros i sense preparació guanya l'Open d'Austràlia. Això no hagués passat probablement fa 20 anys, quan la gent sortia més amb més ganes i amb més compromís. I en el món del futbol, jo m'espanta moltes de vegades com aquests jugadors que cobren tant tenen el compromís que tinguin. Jo, quan estava en l'equip de Víctor Pol, li dèiem, no em fitxis ni un que no tingui compromís, perquè un jugador no és lo bo el moment àlgid del seu joc. Un jugador és el moment àlgid i el moment més baix. I quan tu jo fas el moment àlgid molt poques vegades no ets tan boig un jugador. I això passa per la falta d'un compromís constant des del primer dia fins al darrer. I crec que és un mal generalitzat. En Cruyff tenia raó, el que era inaplicable, el que ell volia aplicar, que era contractes curts i per incentius, i la gent s'espavilava més.
Clar.
Perquè, però avui en dia és inaplicable totalment.
Bona reflexió aquesta del Toni Nadal. Escolta, molt ràpid, abans d'acomiadar-te, tu voldries que tornés Messi, Toni?
Que tornés Messi.
Sí o no?
Jo tota la vida, jo crec que Messi és el millor jugador de la història. No sé, en aquests moments, jo el vaig veure jugar l'altre dia contra el Bayern i com a nom, crec que el Messi acabàs en el Barça és el que toca. Perquè no, probablement no se'n vida barat. Un jugador que ha estat lo important que ha estat per nosaltres, pues, crec que hagués estat just que acabés la seva carrera amb el Barcelona. A nivell de màrqueting i a nivell de... Crec que el Messi pot tornar a nivell de joc, no sé. Yeah. Avui en dia, quan... És a dir, el Bayern, crec que el joc ha canviat. És un joc molt més ràpid. És un joc que... No sé si el Messi, si no està... Ja sé que va guanyar el Mundial, però en el Mundial tenia 10 tios que corrien per ell. Si no tens 10 tios doncs que corren, a ell, clar, no, ningú li negarà tot el bo que és i el que ha estat. Però dins, a nivell efectiu de futbol, no ho tenc clar, la veritat. Però si me poses, que torni.
T'assumem al carro, t'assumem al carro. Ves posant el cap a la nevera, per la Lliga, que aquesta no s'escaparà, Toni.
Aquesta ja n'estic ben segur que són campions. Jo vam de fer una xerrada i encara ja l'he dit. Lo que quan dic això me diuen si hombres i compraven negre i era clar.
Tu creus que compraven? No compraven res, home, no?
Bueno, aviam, si hi ha un pago, si hi ha un pago. Jo no, jo som crític en total. Jo vaig ser crític amb el Rafael i jo som procursor crític primer en nosaltres mateixos. Si hi ha un pago, és estrany que tu paguis a qualcú per no fer res. Per fraudulent. I si pagues un que el vicepresident dels àrbits, algo hi ha. Jo no fa doble... Si això ho hagués fet el Madrid, ho hagués criticat enormement. Si ho feien nosaltres també ho critic. No som d'aquests que, si ho feien nosaltres tenim disculpa. No, algo hi ha. Yeah. I ojalà que el que diuen no sigui cert. Però si és cert, pues, no mos hem d'enganar. i que no hagi afectat en el desenvolupament de la Lliga, segur, perquè nosaltres érem bastant superiors en els altres, però que ha hagut una intenció de manipular, segur. No,
a veure, què diu la justícia. No, és veritat que hi ha un pagament i que ens han d'explicar per què tants diners al segon dels àrbitres.
En això
a veure,
estem. En això estem.
Sí, i la justícia també.
Pues, això, i jo dic una altra cosa. Jo crec que en cas de que li volguessin posar una sanció al Barça, no li haurien de posar, perquè el Barça no pertaneix a aquests senyors. En tot cas, que posin la sanció en els que ha actuat fraudulentament.
Els qui pagaven, vols dir, no? Els presidents o els directius,
sí,
clar, que poguessin.
Perquè és diferent si tu tens la propietat del club, pues, si tu tens la propietat del club, evidentment, pues, has volgut beneficiar-te tu directament. Si ja has beneficiat el club, en el cas del president, és ver que és el representant, però entenc que no és... la societat, la que ha actuat malament no és el Barça, sinó que és concretament un president.
Bé, a veure com acaba, Toni, a veure com acaba.
Bueno,
que això...
Esperem que acabi bé i que a l'Olimpiant si no mos posen cap gran sanció.
Aquesta lliga la celebrarem, si tot va bé d'aquí unes setmanes.
Segur.
Escolta, abans d'acomiadar-te, saps si el Rafa vindrà al Barcelona o Pep Max Sabadell el trofeu Conde de Godó?
Que és cert que sí, però jo no he parlat amb ell, però crec que sí, però no ho sé.
Bueno. Aviam si torna aviat, que ell va dir ahir que no sabia quan, no?
A veure si aviam si torna i anem jugant un poc més.
Molt bé. Una abraçada, Toni, un plaer. Ens veiem aviat.
Adéu.
Toni Nadal en directe, tu diràs, a les 12 i 11 minuts de la nit, fent reflexions molt interessants.
Molt lucides.
Sí.
Anava en la candidatura de Víctor Font.
Sí, ho ha dit, ho ha recordat Toni ara. Sí, deia que no fitxis jugadors sense compromís, li va dir Toni Nadal a Víctor Font. Dan Sofati, va, què en penseu?
Fernando.
¿Tú? Sí, Paco.
Que han hablado mucho estos ya hoy.
Sí. Dale escaña, Paco.
No, hace un tiempo entrevisté a Pacheta, del Valladolid, y me dejó una reflexión que, o sea, se me ha quedado clavada. Me dijo que él, a los padres, en las categorías inferiores, no les dejaría entrar nunca a los entrenamientos. Nunca. Porque es un entorno que se convierte en nocivo. Anoche estuve escuchando una entrevista a Borifati, y hubo momentos esperpénticos, grotescos. Sí, sí. Incluso hay un momento en que Juanma Castaño le pregunta, bueno, ¿Ansu sabe que estás concediendo esa entrevista? Y le dijo que Ansu estaba en la habitación durmiendo.
Sí, sí, de una se entera.
Durmiendo. Es decir, que los padres van por libre, hacen su propia guerra, pero luego es el chico el que se tiene que enfrentar a la realidad. Y la realidad es que está en un vestuario con muchos compañeros y con un entrenador al que se tiene que ganar. Yo es muy, ahora, a partir de ahora, va a ser muy complicado. Yo con Ansu Fati tengo una... No sé si llamarlo pálpito, pero sí que creo que deberíamos hacer todos un poco autocrítica. Porque eso no va solo de Ansu Fati, va también de los medios de comunicación. Antes de que se lesionara, ¿cuántas veces dijimos que iba a ser el heredero de Messi? Y es algo que el padre se ha creído. Ayer dijo varias veces que él es el jugador franquicia y que es el número 10. Es decir, nosotros mismos hemos entronizado a un futbolista muy joven sin saber si iba a ser realmente un dios del fútbol o iba a ser un jugador sin más. Y eso también es mucha culpa nuestra.
Es ser que va a matar molt récords.
Bueno, a ver, pero récords, ¿hasta qué punto?
Y el tema de la lesió, Paco, o sigui, no pots, no podem acuerdo, valorar què hauria estat.
Però tampoc te l'assegura nadie.
No, ningú.
Tampoc te l'assegura nadie.
L'explosió que té en aquell moment quan apareix és molt bèstia.
¿Cuántas irrupciones hemos vivido de jugadores jóvenes que después no han tenido la progresión? Y es que esta semana hemos tenido el caso de Bojan. Esta semana hemos visto a Bojan explicando exactamente eso. Exactamente eso, que muchas veces... L'erupció
va ser estelar, com no hi ha hagut molt pocs casos...
Hasta el punto de que nosotros entronicemos a chicos de 18, 19, 20 años...
A todo pasado es fácil escoger estoque, que diuen a Espanya.
Bueno, sí, pero hasta entronizarlos...
I és el que estàs fent ara, perquè en realitat, en el seu moment, ens va deixar a tots bocabadats.
Sí, pero hasta el punto de entronizarlos y hacerles creer, no solo a él, sino al entorno, sobre todo al entorno, de que merecen esa consideración de dioses del fútbol cuando realmente tienen una trayectoria tan corta,
Paco,
eso es culpa nuestra.
Lo que deia Toni, el Toni deia l'entorn ha de dir rebaixa. No, però l'entorn ha de ser...
de toda la gente que lo rodea. Però... no del chico, nunca del chico. Porque además, y dejo otra reflexión y ya es la última, ya os dejo hablar. Parece que el fracaso está prohibido. Parece que perder está prohibido. Oye, ¿qué pasa? Si no marca en 5, 6, 7 partidos, ¿qué pasa? Ya no sirve. Ahora lo queremos vender.
Però és que no és un tema de... bueno, no és un tema de... Per mi no va de... d'això, Paco. És una mica de dir que no hem tornat a veure l'Ansu d'abans de la lesió.
Clar, és que jo crec que nosaltres...
I què?
És a dir, però no és que hagi fracassat perquè no marqui. És si tornarem a veure aquella versió d'Ansu Fati. No vol dir que no tingui dret, però el debat no és de dir està fracassant perquè no marca, és tornarem a veure aquella versió perquè si la tornem a veure llavors jugarà més i segurament tindrà més oportunitats i segurament marcarà més gols.
Però i si la versió real és esta?
Clar.
És que és el que no sabem. I si la versió real és esta?
Clar.
No sirve?
Potser no.
Potser no. Però, bueno, però segurament jo crec que ve derivat d'un tema físic, perquè el canvi és arran de les constants lesions que
de no operar-se.
Jo el que no acabo d'entendre és perquè la culpa és dels mitjans. O sigui, els mitjans, si tu quan estàs veient un jugador que apareix i va com un tro i marca gol darrere l'altre i quan surt sembla tocat per la vareta dels déus, quin problema hi ha que tu ho diguis? O sigui,
perquè, això ha passat amb Gavi, ha passat amb Pedri...
Tu ho dius en aquell moment, sí que és veritat que sempre ens passem, i ens passem dels adjectius, i intentem, o sigui, ens passem, són sempre massa grossos, no? I ens passem massa d'aquest serà Déu, i alhora després aquest ara, Ansu ja sembla ja que és un fracassat, i ni és ni una cosa ni és l'altra. Però justament és el que hem sentit ara amb el Toni Nadal, són els seus, el seu entorn proper, els que l'han de posar lloc i li han de dir no, tranquil. O sigui, els que el veien del futbol base i veien que sí, que era un molt bon jugador, un tros de jugador, però tampoc era Messi, doncs li han de dir, ei, sí, tranquil, però això ho has de demostrar aquest any, i l'altre, i l'altre, i segur que l'entrenador li deia, i la casa seva li haurien d'haver dit. El problema és que no li van dir. Clar, jo crec que nosaltres no hem de fer de psicòlegs. És com ara, no sé, quan ens critiquen perquè traiem una notícia que és dolenta pel club. No, és que el club heu de ser sensibles, no? De vegades els entrenadors, fins i tot de vegades en el missatge inicial de la temporada, i els mitjans que estigueu al costat nostre. No. Ho sento, no. Jo no estaré al costat teu. Sí, jo explicaré el que passa. Si jugues bé, ho diré que ets boníssim, i si jugues malament, diré que ets dolentíssim. No ho sé, i amb el jugador faré el mateix. Que és fotut, que és duríssim. Y tan.
Marc, pero el problema, y lo has dicho tú mismo, es la exageración. Y vivimos en una constante exageración en todo.
La prensa...
Vivimos en la exageración.
Sí, pero tú has de saber viure.
Pero normalmente eso acostumbra a pasar mucho en el fútbol. En el resto de deportes se normaliza mucho más.
Pero la prensa esportiva té un punt de passió que la premsa potser d'altra... I no et dic com està la premsa política amb les trinxeres, eh? Però la premsa esportiva el que té un punt de passió d'il·lusió de la gent. És a dir, tu veus a un jugador jove que va cremant etapes molt ràpid, que pràcticament s'ha passat pel filial, arriba al primer equip, cada cop que surt fa gols, no és Messi. Ningú ha dit que fos Messi, eh? Perquè és un jugador absolutament diferent. Messi va seure a Cannavaro i a aquell, al Turam,
amb la Juve, el Gamper aquell, no?
I feia gols de mig camp i se n'anava de 8 tios. No és Ansu. Però Ansu és un jugador que tenia gol. És un jugador que tenia àngel, és un jugador que ha cremat etapes molt ràpid.
Amb una xispa espectacular.
No, i que a més va ser similar a Messi en una qüestió, que és en els rècords de precocitat golejadora, de precocitat de debut, de precocitat d'estrena amb la selecció espanyola, de fer gols també amb una selecció com l'espanyola i de ràpidament voler que jugués amb aquella selecció per assegurar-te que no se n'anava amb una altra. T'il·lusiones. I després què passa? Arriba una decisió que és seva, que és que tal com se'n va Messi, aquí sí que pot haver un punt d'heretar algú, però és el tema del dorsal. Potser no era el moment que l'Ansu agafés el dorsal 10. Te'l poden oferir i tu dius, escolta, doncs no, perquè jo encara no he fet res per portar aquest dorsal. Però si tu com et creus...
Tu creus que li ha afectat algú el dorsal?
Home! Jo el que et dic és que...
El padre lo estava utilizando ayer
com a arma. Jo el que et dic és que tu, quan et dona...
No,
diré una cosa.
El problema és que no superen la segona lesió i això l'ha repercutit en l'exclusivitat, en el rendiment físic.
Ara arribava això. Sobretot ja que li van entrar al genoll 4 cops.
Primer això,
de cop. I després va haver d'anar a un especialista portuguès a tornar a operar-se. I després va tenir una lesió de la qual no es va voler operar quan estava
indicat. Diferent, Una lesió diferent del genoll.
Diferent, però que en aquest cop sí que estava indicat l'operació i li van recomanar, però suposo que ell la por que va agafar després de 5 operacions del genoll va dir, escolta, ara no m'opero. Doncs una decisió que potser ha estat errònia.
Però vosaltres creieu que no està marcant gols per una qüestió física?
Jo crec que li falta aquell segon, aquell mil·lisegon, mira, aquella mini explosivitat que l'està afectant.
Marc, hi ha un factor que jo no... Tu preguntes i et diuen que en paràmetres està molt bé, que en paràmetres físics. Ara bé, els cinc cops aquests estan a la cama esquerra, eh?
Jo, la meva sensació,
crec que és l'isquio, la que no supera, que s'hauria d'haver operat, és la mateixa cama.
¿Cómo mides las emociones? Bueno, ¿cómo mides la confianza?
Para mí, todo es de coco. Ahora mateix ya es de coco. O sigui, que potser físicament no té aquell canvi de ritme, però jo crec que és un nano que jugava bé el futbol base, marcava gols, li anava bé, però ningú esperava que fos el que va ser quan arriba el primer equip i li entren. I ell es creu, allò que deia Guardiola, em crec guapo, em crec no sé què, i quan t'ho creus d'aquella manera, t'entren.
Pedro.
Bueno, sí, i que tornes de la lesió, de la primera lesió, i et torna a entrar. I és com, és que jo sóc capaç de tot. I en canvi, sí, després de les lesions, jo crec que tu t'enfonses moralment, mentalment, el que sigui, t'angoixes, o penses que deixaràs el futbol, o és igual, o que no vas amb la selecció, etc. I quan tornes, aquella embranzida que portaves ja no la tens. I llavors ara et toca assumir que tu potser no eres tan, tan bon jugador i que quan estàs amb mala confiança, amb males sensacions, no et donen minuts, etc. i no t'entra...
Esdevens vulgar.
Exacte, i llavors el teu entorn a sobre et segueix dient que ets Messi, tu dient, és que no sóc Messi, papa, és que no sóc Messi, sóc bon jugador i quan em tornin a donar confiança me'n sortiré. Però no sóc Messi, i llavors aquesta sensació de fracàs, hòstia, Bojan era bon jugador, eh? Era bon jugador. I on ha jugat després del Barça? Ha anat passant per tots els equips, però sí. no ha tornat a enganxar allò. No. I era bon jugador. Hòstia, i segueix sent bon jugador, i ho ha sigut
Bojan,
sempre.
Recordo que el Bojan va agafar el nou, també. Va haver un moment que el nou va quedar vacant.
No sé quina influència té, però
vull dir que al final és veritat que són jugadors que apunten molt alt, sembla que apuntaran molt alt, i després no arriben. Però jo no crec que sigui pels mitjans, al final. És pel futbol.
I Riqui Puig.
És pel futbol.
I pels entorns familiars.
Però dic que si tu et posen amb la pilota a la gespa i te'n vas a tres tios i la fotes a l'escaire, aquí no hi ha històries.
Riqui Puig, en un entorn diferent, jo crec que hauria fet coses impressionants. A veure, jo voldria contextualitzar una miqueta qui és Borifati, perquè al final... Ahir Borifati la caga, eh? Ho podem dir obertament, la caga, s'equivoca, i s'equivoca del tot. Però clar, Borifati no és una persona amb formació, amb seny de la nostra cultura, que ha estudiat en els Salesians de Cabra, província de Còrdoba, ni en els jesuïtes de Jerez de los Caballeros, província de Cáceres, no. És una persona que viu pràcticament de la subsistència en el seu país d'origen, que es trasllada a Portugal i que quan passa de Portugal a Espanya diu que el seu somni és trobar una feina per donar de menjar als seus fills. Es posa a treballar en l'AVE, a les vies de l'AVE, i acaba treballant en el vertedero i fent coses de manteniment a Marina Leda. Aleshores, aquesta persona, jo ho lamento, però és una persona d'una senzillesa absoluta, que no coneix la transcendència dels mots que pot dir en una emissora amb un pura sangre, com el Juanma Castaño, que quan ensuma que té aparador, aleshores, lògicament, ho estreny a tope. És una persona que, per tant, no està formada, ni té l'experiència, ni té els dots comunicatius ni informatius per aguantar una entrevista com aquesta.
Ho compro en part, Lluís, però no, ha sortit a parlar quan no juga.
Sí, sí, no.
I perquè ha volgut. Per això jo deia que potser
fan falta professionals que li diguin,
Ansu, la gestió de la teva comunicació la portarem nosaltres, tu no parles.
Que s'equivoca, però l'Ansu Fati no és un escolar que va a una escola i que el pare el defensa davant de no sé qui, no. És un professional del futbol, un dels professionals amb més projecció en el món del futbol, que té un dels millors representants en el món, i el pare el que no ha de fer és agafar la batuta d'un micròfon a destrossar-li la carrera, que és el que va fer ahir. Que jo crec que no li acabarà destrossant la carrera, perquè la gent podrà entendre que els mots d'aquesta persona són uns mots molt naïfs, molt innocents.
De fet, al club li ha restat transcendència pel que sabem.
Home, a mi no...
És que cal fer-ho, sisplau, cal fer-ho, perquè no hi ha una estratègia comunicativa perquè d'aquesta manera el president Laporta reaccionarà i veuran que si no marxarem. No hi ha res de tot això. És una simple cagada.
Ara, també et dic que, perdona, ho han posat en safata, eh? Vull dir,
mi em preocupa més...
Que el club digui, ah, t'ha arribat una oferta i el pare va dir que volia marxar perquè no jugues, doncs mira,
sí,
no?
Però el pare queda bastant clar que és l'opinió del pare i que el fill en té una altra d'opinió, sí, no? Sí. El fill, el fill es vol quedar, o sigui, que és allò que em va dir, bueno, és que el fill no t'està escoltant, el que passa és que sí que preocupa pel que deia, estava dient jo abans, de la confiança, de la moral i tal, tenir el pare que t'està dient que ets una cosa que potser no ets i que no t'entén amb el que t'està passant, hòstia, ajuda molt, i hem escoltat avui el Toni Nadal, doncs que el que tens al costat és el que t'ha de dir les coses però, lletges,
però,
perquè
però
si
per
no...
Però per això et deia que és molt important posar en context, al final aquest pare estava saltant la frontera de Portugal a Espanya per treballar en un AVE i donar de menjar, sense tenir ni la més mínima sospita que el seu fill seria un referent del futbol mundial i que tot això... amb ell l'ha sobrepassat. Al final, què veu Borifati? Borifati, que era una persona que Marina Leda devia tenir un sou de 900 euros i que, de sobte, un dels seus fills guanya milions, no ha sabut administrar tot això. Perquè al final, què veu Borifati? Veu que ha pujat en un somni i que aquest somni, degut a les lesions, degut a que juga poc, degut a moltes coses, s'està esveint i està espantat. És un home espantat. I jo no li donaria, de veritat, jo no li donaria més transcendència que el fet que s'ha equivocat.
I això sumar-li que s'han anat amb Mendes, no? És a dir, que és un tio que li agrada moure d'això, que també
sí, però,
ha pagat, Roger, ha paga a vegades també...
Però no està Mendes darrere de les agressions de Borifati. No li dic, digues això perquè ens
no.
convé.
No, 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 no.
Sense les declaracions
no,
també
però,
el veurà.
No, però és una gent que paga les famílies o ha pagat directament per captar jugadors. És
absolutament.
Dir, tu t'ha pagat uns diners i t'està dient segurament, hòstia, tinc el United aquí que si d'això...
Tu creus que el destí de Mendes si ens ho fa i marxar al Barça és Sevilla? Ja t'asseguro que no.
No, home, no.
Clar, ja segur que no. Per tant, Borifati és que no sap ni el que diu, però, pobre
no,
home.
Però és que a mi no em preocupa tant en el sentit del que va dir com... No? Jo sóc Ansu Fati i em llevo i ha dit això el meu pare i me'n vaig al vestidor, no?
Queda penso, malament. Hòstia,
clar,
el teu pare va sortir a parlar clar, que hi haurà el qui pensi aquest tio vol jugar més i també li estem fent els cascos al seu pare de que no juga.
No,
és a dir que...
I és que a mi el que em preocupa és que dintre d'un engranatge tan professional com un jugador que porta el 10 del Barça, que no és Messi, però que se li va fer un contracte bo i es va confiar en ell com a jugador absolutament diferencial, arriba una situació en què després de que el pare, que va a reunir-se amb el director de futbol i el director esportiu, el pare, no el representant, el pare...
A petició seva,
va allà, que si no, ara la resta de pares també haurien veure legitimat si el seu fill no juga. No sé si el pare de l'Eric García ho voldrà
fer. Perquè no és la gent.
Vale? Que no ho farà, però vull dir... Lo normal no és això, té un representant.
I que és una malaltia d'aquest segle, perquè en el segle passat, fa només 23 anys, els pares dels jugadors no existien. Hi havien representants. No, algú sap qui era el pare
però
de Johan Cruyff?
Sobretot,
o el pare del Neskens, o el pare de Krenkel, o el pare de Schuster.
Que no oblidem que el president Laporta i el Mateu Alemany fa dues setmanes van anar a Oporto a parlar amb Jorge Mendes. M'estranya que no parlessin d'Ansu Fati. I al final ha de ser el pare... I quan sembla que l'han aplacat un dilluns, la nit del dimarts, apareix a una ràdio de Madrid...
S'escalfa.
S'escalfa, però jo no descarto que sigui una tàctica. Després, l'execució de la tàctica...
Jo no la veig.
Sí, però jo crec que ell també el que vol és apretar.
Jo no la veig.
Vol apretar i dir, escolta, el meu fill no juga.
Sí, sí.
I no juga quan no està Dembélé, i quan el Ferran no fa un gol ni que el matin... I quan com es diu? El Rafinha encara està rendint.
Però, Fernando,
quan el
Memphis
Depay se'n va anar al mercat d'hivern.
Perquè no vol despertar d'aquest somni. Perquè no vol despertar d'aquest número 10.
Però jo crec,
i de què han parlat de qui és el nou Messi.
Intenta,
i de què és el jugador franquícia.
Però ell intenta pressionar. I si el seu fill no sap que el seu pare sortirà en una ràdio dient el que diu, i es troba el percal, i ella ha d'anar l'endemà a l'entreno a veure el seu entrenador i els seus companys... És una putada, ho sento molt.
Voleu
és una putada. Igual que et diré una cosa, no és seriós la forma que s'ha portat les lesions del Fati, operant-se, no operant-se, anant a recuperar amb un fisio de Madrid, perquè és de confiança del Mendes, perquè és el fisio del Cristiano Ronaldo. Escolta, però si tens un servei metges del Barça... Que són de primer nivell, tu.
Anem a sentir Ansu Fati. És l'única vegada que ha parlat del seu futur, fa un mes, a l'antiga fàbrica Estrella Damm, en el tancament del llibre Relats Solidaris.
I ho va deixar clar,
Va dir això, mira.
Sí, tengo contrato hasta 2027 y bueno, ojalá puedan ser más y mi intención pues es es poder estar aquí muchos años. Ahora me encuentro al 100%, con ganas de afrontar todo lo que viene y bueno, estoy como te digo al 100% y listo para ayudar al equipo, sí.
Això és el que va dir fa un mes. Per cert.
Això concorda amb el que va dir Borifat, sí. I per sort.
Només té contracte fins 2027.
Només, eh?
Només.
Per cert.
I segur que mantindria aquestes paraules, eh, ens ho va dir.
Segur. Dissabte 9 de la nit. Elx-Barça. És que ens ho ha de jugar. Perquè,
no, depèn.
Perquè jo no sé si...
Jo el faria jugar, però depèn.
Jo no sé si molta gent ho recorda. Rafinha està sancionat, sancionat per targetes, Dembélé estarà lesionat encara, Lewandowski torna de seleccions, Pedri no hi és, Christensen, evidentment, no hi serà, De Jong i Araujo ja veurem,
Ferran Torres.
Ferran Torres té 4 grogues. Busquets té 4 grogues. I Kessié té 4 grogues. Jo ho dic perquè, clar, el de l'Elx, ja sé que tots els partits són importants, però l'Elx és el cué. Després ja ve la Copa amb el Madrid i després ve un Barça-Girona, que aquest és molt important. Compte perquè, per exemple, Busquets, jo el veig molt més imprescindible en un Barça-Girona, no?, pel tipus de futbol que fa el Girona, que no en un Elx-Barça, a Busquets. Jo no me la jugaria amb 4 grogues. Ferran Torres, bueno, sí que pot jugar, però també...
Sí, però si posa 4 mitjos... Xavi, davant tens a Lewandowski i a Ferran...
Sí, no faràs un 4-3-3 amb l'Elx?
Jo el faria, però jo no tinc ni punyetera idea.
No, a tot això, potser per les peces l'ha de posar.
Saps què passa? És que jo no em crec els 12 punts. I, per tant, en tots els partits que vinguin, posaria els millors homes disponibles. I si ells tenim a Busquets, i Busquets pot jugar, i Busquets el necessitem que jugui, i si li cau la cinquena, li cau la cinquena. Però és que vull guanyar aquesta lliga. Estic cansat, i tenim molts precedents d'equips que tenien molts punts d'avantatge que al final ho han passat molt putes. Jo vull guanyar aquesta lliga, i ho necessitem. I si com parlàvem ara fa un moment, hem d'anar a Montjuïc, sisplau, que sigui com a campions de Lliga. Si no, el fred és molt més acusat allà dalt de la muntanya. Per tant, arribem com a campions, els millors jugadors en cada partit.
Winter is coming.
Jo creo, de todos modos, que seria un bon escenari que Ansu Fati jugara. Porque si no, la gente va a seguir hablando.
Abaixaria una mica tot això, no?
Y bueno, y darías un poco también la razón a Borifati. Yo, sin querer disculparlo al padre, sí que es verdad que... no tiene la formación posiblemente para ser el representante comunicativo de él, pero también hay que ser comprensibles. ¿De dónde viene Borifati? La vida que ha tenido. Yo creo que estos temas los tenemos que tener en cuenta. Pero también es verdad que Ansu tiene un departamento de comunicación propio. Hay una gente que se dedica a eso. Hay que preguntarse por qué no son ellos los que se dedican a ese tipo de cosas. Sobre todo cuando llevas el 10 en la camiseta del Barça. Yo, de todos modos, creo que Ansu Fati, estoy súper en contra de la venta, pero sí que creo que le iría bien un cambio de aires. No sé si en forma de cesión, no sé si en forma de, no sé si alguna fórmula de venta con opción para recuperarlo, pero alejarse sobre todo de este, primero del entorno nocivo que tiene aquí y después del entorno mediático que también tiene aquí.
Eso sería muy interesante.
A veure, 12:33. Entra l'Aguilar a l'estudi perquè el cas Negreira ha arribat ja al Parlament. Oi,
sí, 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 perquè el grup parlamentari d'En Comú Podem ha registrat una petició perquè Joan Soteres, president de la Federació Catalana de Futbol, comparegui davant la Comissió d'Afers Institucionals amb la finalitat d'informar sobre les contractacions efectuades per la Federació a José María Enríquez Negreira. Recordem que l'ens federatiu va contractar els serveis d'assessorament tècnic de Negreira i serà a través d'aquesta branca, la de la federació, la que relaciona l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres amb la federació, la que durà per primera vegada el cas al Parlament de Catalunya.
Ja, els tentacles de Negreira eren inacabables, ara amb la Federació Catalana...
Sí, però ho vam estar repassant, també. Estàvem parlant de 13 factures del 2016 al 2019 per valor de 7.500 euros. L'explicació que ens donaven és que havien comprat material trofeus, sí. Plaques i algunes factures de 45 euros, alguna d'aquestes.
També, a veure què diu Joan Soteres davant del Parlament.
Sí, sí. Per posar en context la xifra de la que estem parlant. Que hi ha
un triàngulo que no deberíamos perder de vista de los últimos 20-30 años.
Federación Española
Barça,
també?
Barça, Federación Catalana y Federación Española. Y aquí con un vértice muy importante que es Contreras, Josep Contreras, que ha estado relacionado durante 2-3 décadas con la Federación Catalana y no como cualquiera. Jo crec que és interessant, aquest tema.
Jo trobo bé fiscalitzar-ho tot i ser crític amb tot, però diria que en Comú Podem, que és un grup que crec que és d'esquerres, no? Crec que hi ha fronts oberts aquí a nivell de sanitat, a nivell d'educació, a nivell de barracons, a nivell de llistes d'espera, molt més interessants com per fotre
la banya... Que els 7.000 euros de la Catalana, no?
Que no dic que no sigui important, però...
Fas que en català es diu cleca.
No, perquè, tio, m'entens? Jo de vegades passo per un col·li d'Hospitalet, que són uns barracons que porten allà no sé quant temps. Doncs fes canya amb això i dona la murga amb això per aquells nanos, no? O que quan tu demanes per anar al metge que et diuen no, escolta, t'agafarem pel telèfon. Tu dius, escolta, si em fa mal l'esquena que m'ho mires pel telèfon, o com fem una videotrucada o què fem? O realitat virtual amb unes ulleres. Però vull dir que això és important, però m'entens?
A tot això, el diari Marca ha tingut accés a la declaració de Javier Enríquez, del fill.
Amb alguns detalls d'un personatge que jo crec que és clau en tot plegat, com apunta molt bé el Paco, que ja coneixíem, però que són rellevants, que aquesta famosa contractació dels seus serveis al Barça va ser a través de Josep Contreras. Per què? Doncs literalment diu la declaració per mantenir les aparences. Segons insistim res aquesta declaració, un fet que li va recomanar Contreras, li va dir que fes els treballs facturant a través d'una tercera empresa, és a dir, l'empresa de Contreras, per evitar mals entesos pel fet que el Barça estigués treballant amb el fill del vicepresident dels àrbitres.
Maquilla, maquilla.
Qui ho entengui, que em truqui.
Sombra aquí, sombra allà i maquilla, no? Una mica, no? Això és el que va dir.
Fernando, el otro día estuve buscando en la hemeroteca de Mundo Deportivo, que es una pasada, me encanta.
Me encanta saberes, també, sí.
Fernando.
Y había una foto muy curiosa del año 92 de la boda de la... A ver, ¿quién salía en aquella foto? Era...
Que era del 92, están separados.
Sí. No. La boda de una de las hijas de Contreras y en la fotografía salía Ángel María Villar.
Sí, som molt amics.
Eren amigos durante
décadas. Però si Villar va posar el pare, décadas. No? Al comitè tècnic d'àrbitres, Villar
durante
va posar
décadas.
El pare.
Però hasta el punto de incluso de acudir a la...
No, però hi ha de Contreras, està Contreras, està el Josep.
Josep Contreras,
directiu.
Val.
I estamos hablando del año 92, eh?
Sí, sí, no, era l'home de Catalunya, crec que era l'home de Villar, Josep Contreras.
Abans de tancar tertúlia, dues cosetes molt ràpides. Una, Luis Enrique. Luis Enrique. Va, estem escoltant Luis Enrique. Avui ha parlat a Ser Gijón. L'heu sentit o no?
Declaracions a Ser Gijón, on ha parlat per valorar la seva participació, per ser a l'Apsa Cape Epic, una prova extrema de mountain bike, això no, per tu.
Duríssima, a Sud-àfrica i una mountain bike duríssima.
Amb tota la qüestió del plan B, ara que està tan de moda, amb Luis de la Fuente, etc. En fi, doncs Luis Enrique parla clar sobre les seves crítiques respecte una manca de pla B.
Jo pensava que era Félix Rodríguez de la Fuente, perdona, perquè mira del que parla.
A veure,
sé que ha habido lo de siempre, las alimañas y los buitres... aprovechando su segundo de gloria, a mí me da igual. No me interesan esos debates, son gratuitos, hechos por las personas que sean, con una falta de conocimiento y una falta de información total, y el resto son opiniones, me parece muy bien. Pues que sigan.
Pues que sigan. La primera.
Alimañas, ¿eh?
Alimañas,
sí. Buitres.
Quina paraula.
Han estat pur.
¿Com és Alimaña en català?
Buscant,
Alemanya.
No sé. Al poquí diu molt sabandija, però no...
Alemanya, que li fardeu...
Mira què et posa, mira què et posa Ferrus.
Ara, quina gran banda sonora.
Oh, la sintonia dels caçadors semàntics, també.
No.
En fi, anem a escoltar el següent document.
Tira.
Parlant sobre un altre episodi polèmic, les seves sessions a Twitch.
Una cosa es lo que te puedan ir vendiendo a través de medios de comunicación y otra cosa es la realidad. Y sirvieron para acercar mucho más, yo creo, en ese momento a los jugadores y mi figura de seleccionador, a la afición y durante un evento que acaparaba toda la atención del país. Con lo cual considero que fue un experimento muy positivo.
Bé. Doncs considera que és un experiment positiu.
Perdona, Alemanya, crec que en català es diu faristela, pot ser o no?
Faristela.
Mai l'havia sentit aquesta paraula.
No, faristela, anem a buscar. Bé, perdona, sí que m'he dit del Twitch.
Anem seguint, sí. Dues respecte al seu futur, parla Luis Enrique del seu futur.
Me gusta mucho mi vida profesional, cada vez disfruto más ser entrenador, cosa que al principio me costó muchísimo, pero también disfruto mucho mi vida fuera del fútbol, con lo cual tampoco sé si volveré pronto o tarde, dependerá claramente de si tengo ofertas interesantes, pero realmente las dos vidas me llenan mucho.
Y parlando ofertas, sí que han rebut de seleccions.
¿Y una selección que no es la española?
Pues tampoco lo descarto. He tenido alguna oferta, así como no he tenido ninguna oferta de equipo a día de hoy, a día de selecciones sí que ha habido algún interés de alguna selección nacional. Y tampoco lo descarto, depende de la selección. Evidentemente debería ser una selección muy, muy potente para que me interessara.
Això sí, no del Brasil, ha dit que no s'han posat en contacte amb ell i, de fet...
Brasil era Ancelotti.
Ah, sí, ha vingut a dir que no encaixaria
sí.
En el Brasil.
Hòstia, t'ho imagina't, eh?
Per això, sí, sí.
Molt sincer, perquè dius, hòstia, ve buscar Brasil, no? Sí, sí, i en canvi ha dit, però jo, diu, creo que por mi manera de ser...
Sí, sí, sí.
Allò de tenir que bailar, ahí en la banda. Exacte.
I he vist des de la vestida aquella.
Sí, exacte. Però... i aquest sí que és un document molt interessant, cap a on apunta, diguem-ne, els interessos de Luis Enrique.
Y no lo he escondido nunca, me gustaría ir a Inglaterra a trabajar, sigo mucho el fútbol inglés, más que el fútbol español, no te voy a engañar, no voy a ir a la Premier a cualquier equipo, me gustaría ir a algún equipo que tenga claras opciones de hacer cosas importantes. Eso reduce la ecuación a un número de equipos muy pequeño, y hay muchos entrenadores a nivel mundial que tienen mucho nivel que quieren también entrar en la Premier.
A ver si acaba la Premier. Confirmem, ¿eh? Alemania es un animal dañino para el ganado o para la caza menor. I en català és faristela, fera no gaire grossa com ara la guineu o la mostela.
Ah, sí, hem après alguna cosa.
Exacte.
Sí, sí.
En comptes d'agafar Wikipedia, agafa Viquipèdia, que és en català rei.
També faré cas també d'aquests consells.
Gràcies.
Gràcies. Aguilar, gràcies, eh?
Bona nit.
Vinga, adéu-siau. Saperes, una abraçada.
Bona nit, Pariser.
Gràcies.
Adéu, faristela.
Abans d'acomiadar-vos...
És una mica faristela.
I que em deixes dir una cosa? Sí. Perquè és que avui he vist que hi havia inclús especials a 4, ara arriba el de la 6ª, sí. Després arriba aquell tio tan antic de l'estudi Estadio de Televisió Espanyola que també farà el seu.
Mira, a l'especial de 4 hi havia el nostre cap d'esports, el Lluís García, representant RAC1 i explicant una mica el punt de vista des de Barcelona del cas Negreira, perquè han fet un especial del cas Negreira.
I Menda també.
Ha sortit també, Fernando?
Sí, però
bravo.
A la distància.
I tot i així, de veritat, que em responguin ja una pregunta o que deixin de fer especials, que és a quin àrbitre exactament van comprar, quan el van comprar, per quan el van comprar, per quin partit, com i a on. Fins que no tinguin cap d'aquestes respostes que deixin de marejar.
He preparat el tio, eh?
Sí. Tot i que et dic una cosa, no sé si et faran cas, perquè això marejarà. Ara que el Barça...
Sabem que no, per això sóc tan vehement.
El Barça s'acostarà a la Lliga i aniran...
El que sí que ja sembla que s'apropa és el dia que parla del president, no? Sembla que ja...
Després de Setmana Santa...
Va haver una mica de llums,
sí, no?
Diuen, sí.
Bueno, jo, fins
després
que no...
del Girona.
Fins que no ho vegi, no m'ho creuré. Ah. Tant de bo. Tant de bo. Hola, Miquel Agut.
Hola, és que després que el Girona...
És obligat.
Després que el Girona puntui al Camp Nou, llavors, per amagar el partit del Girona i que puntui al Camp Nou, llavors es parla...
Aquest senyor per què ha entrat a la tertúlia?
No, perquè...
Gran equip al Girona.
Escolta, he vist unes fotos de faristeles que estic... Vaja, bocabadat, eh? Perquè són uns animals...
Són lletjos.
Lletjos, sí. No. És com un ratolí, sí. Com un ratolí amb un cap estrany, amb unes orelles, sí, sí. Cap així, una cara com de gremlin, hòstia, una cosa... No,
tu sí que ets una bona faristela, a veure.
No em diguis gremlin,
Ell ha entrat perquè a les dues del migdia dissabte hi ha un Girona espanyol. Ah. I m'agradaria rematar la tertúlia amb això, perquè això sí. és
per parlar d'això.
Vinga, rematem.
No, és un partidàs, i a més és per anar obrint boca de l'Elx-Barça de dissabte a les 9. Dissabte és un superdissabte.
És va escalfant, no? Aquest derbi és un...
Sí, a més a nivell d'aficions està escalfat, també.
Home,
es van agafant amb...
Està calentonet. Jo crec que des que va haver el fenomen entre de Frankfurt, el Barça ha pres decisions... pel que fa a les aficions visitants al Camp Nou, i el Girona, per exemple, va fer un comunicat ahir, en el qual acabava dient que esperava que hi hagués germanor entre aficions, però que si algú mostrava actituds obertament favorables al club visitant, podria ser expulsat de l'estadi, això fora del que és l'espai limitat per l'afició visitant. A mi no em deixa de sorprendre també llegir això, no em deixa de sorprendre, sincerament, perquè a Montilivi hem vist molta afició de molts clubs. El Girona, com que no ha estat acostumat a jugar a primera divisió, quan hi ha anat al Madrid a vegades ha semblat un mini Bernabéu, quan hi ha anat al Barça a vegades ha semblat un mini Camp Nou. amb l'Espanyol no tant, però també hi ha hagut molta presència de seguidors blanquiblaus a les graderies. Entenc que a mesura que el Girona es vagi consolidant a primera divisió, hi haurà una massa social més sòlida i, per tant, no hi haurà, entre cometes, tan infiltrat en el que és la zona de públic local i no de públic visitant. Però sí que és una decisió o un afegitó al comunicat del club que no ha fet gaire gràcia,
però,
aquest
però
de les aficions.
Diu que si té un comportament dolent o si fa palesa la seva...
Jo crec que si és un comportament, diguem-ne, que exagerat d'alguna manera. És a dir, no que tu, perquè no puguis celebrar un... Clar, perquè això tu no saps mai on poses la línia. Tu pots pensar que hi ha algú que s'està extralimitant quan el que està fent és celebrar un gol del seu equip, per exemple.
S'aporta una samarreta d'altre equip, l'està animant, i aquesta està... una decisió contrària al seu equip...
Si crea una mica de rebombori entre els aficionats de la zona propera, però vaja, jo crec que això és una mica massa enllà i que al final la gent serà prou sàvia com per respectar-se i per compartir el partit amb total normalitat i esportivitat, que d'això es tracta.
Clar, no deixa de ser un espectacle...
Arriba a ser una fase de la temporada que tothom s'està jugant molt.
Hi ha molts nervis, sí que és veritat, però esperem que la gent es comporti i que gaudeixi.
Recordo que haver rebombori pel que fa al tracte d'alguns, i no generalitzo en cap cas, però alguns seguidors del Girona sí que es van queixar del tracte rebut d'alguns seguidors de l'Espanyol en el partit de la primera volta. O sigui que, d'alguna manera, això pot ser que també tingui alguna repercussió en el partit de dissabte, que espero que no.
Anem a la part esportiva, Miquel, va.
Va, tots dos que han recuperat els internacionals sense ensurts, si hi ha hagut alguna molèstia o algun ensurt, no s'ha fet públic. El Girona, Tsigankov, Bueno, Arnau i Riquelme ja estan disponibles. A l'Espanyol, Braithwaite s'entrena amb el grup i demà s'espera que tornin Joselu i César Montes. Per situar la classificació, recordo que el Girona és 12 amb 31 punts, 5 per sobre del descens, l'Espanyol 17 amb 27, només un per sobre del descens. Pel que fa als noms propis, el Girona és el de Tsigankov, aquest extrem ucraïnès que està fent una molt bona temporada, incorporat al mercat d'hivern. Són 3 gols i 3 assistències en 7 partits, i el partit de Vallecas en va fer 2, un de rebot i un amb una molt bona rematada. El futbolista ucraïnès avui, davant dels mitjans de comunicació, no es marcava una quantitat de gols ni d'assistències, no es marca xifres fins que s'acabi la temporada.
Help my team.
Vull ajudar el meu equip a guanyar partits. No m'importa el número de gols que faci, però sóc golejador i si marco sempre tindrem més opcions de guanyar partits.
If you score the goals, you win the games.
És millor al camp que davant dels micròfons, Tsigankov, com ha quedat clar, perquè gairebé per fer un tall de 30 segons has d'ajuntar 8 respostes, però bé, en tot cas, el rendiment al camp és el que importa. Parlar de gols, evidentment, és parlar de Joselu en aquest partit. 12 gols, tants com Aspas i Borja Iglesias aquesta temporada, només un per sota d'Enes Unal i 3 per sota de Lewandowski, màxim golejador de la Lliga, fins i tot un més que Benzema, per exemple, i ve de marcar-ne 2 amb Espanya contra Noruega en aquesta aturada de seleccions. Segur que serà un dels jugadors a seguir dissabte, com també Vinícius Sousa, aquest migcampista brasiler, que es va perdre el partit de la primera volta per sanció.
Muchas ganas de jugar ese partido porque queremos demostrar esas 2 semanas de entrenamiento, entonces nada mejor que un partido y un partido contra Girona. Con todo el partido de la Liga es muy difícil y un partido en casa yo no estuve jugando, por eso yo creo que tengo mucho más ganas de jugar contra ellos.
Sí, en aquest també les d'ajuntar 3 respostes per fer un tall de 20 segons. Amenaçats de sanció, el Girona, David López i Santi Bueno. Seria interessant, si veuen targeta, que sigui en partits separats, perquè si no són 2 centrals titulars i això afectaria el següent partit del Girona, que és ni més ni menys que el Camp Nou, el dilluns dia 10 d'abril.
Dilluns de Pasqua, si s'allà.
Exacte. Sí. I pel que fa a l'Espanyol, Òscar Gil i Aleix Vidal es perdrien la següent jornada en el cas que vegin una targeta a Montilivi, on fins ara s'han jugat de partits de primera divisió 2 duels entre tots dos, victòries de l'Espanyol, l'únic duel entre els dos que s'ha jugat a segona, victòria del Girona, un partit pel qual s'espera un estadi ple. De fet, ja no hi ha entrades i només n'hi haurà si hi ha abonats que alliberen les localitats. Si no, hi hauria d'haver un ple per aquest partit entre,
o sigui,
el Girona i l'Espanyol.
El Girona no ha guanyat mai a primera l'Espanyol a casa?
No, de fet, fins a la temporada de segona, en què el Girona va guanyar els 2 partits, el de Montilivi i el de Cornellà al Prat, a primera divisió s'havien intercanviat els papers d'alguna manera. Havia guanyat sempre el visitant, el Girona, al camp de l'Espanyol, i l'Espanyol al camp del Girona. Per cert, en el primer precedent va ser Gallego, David Gallego, l'entrenador, qui va dirigir l'equip després de la destitució de Quique Sánchez Flores. Quan l'Espanyol va perdre l'últim partit de Lliga i es rumorejava que potser podia saltar Diego Martínez, jo pensava, home, doncs potser es repeteix la història perquè arriben amb entrenador nou a Montilivi, però no serà el cas i el gallec serà el tècnic que dirigirà els blanquiblaus en aquest partit de dissabte a les dues.
Dissabte a les dues, el Girona Espanyol competeix amb un City-Liverpool a la Premier. Dissabte a quarts de dues, es juga a la 1:30 del migdia, hora catalana, el City-Liverpool de la Premier, partidàs, i coincidirà, insisteixo, amb el Girona Espanyol. I després dissabte a quarts de 7 de la tarda, Bayern-Borussia Dortmund, i a les 9 de la nit, Elx-Barça. És un superdissabte.
És apassionant.
Quines ganes que torni el futbol de clubs.
Oh.
Com m'agrada.
Oh.
Amics, 10 i la 1, mira, ho diré com ho sento.
Pariser, vols que em quedi ja i faig el davanter del Basté? Perquè per l'hora que és, ja quasi que empalmo, no? Perquè...
No, però avui la tertúlia ha estat tan... És que és el que anava a dir. La tertúlia ha estat tan interessant que és que he volgut allargar-la pràcticament fins al final. De quatre tertulians, heu estat la millor tertúlia de la setmana, de veritat. És a dir, amb quatre, de la millor de la setmana.
Et batejarem com Aleix Faristel.
Mañana le damos una bici, que vuelva a subir a Montlluís.
Sí, adéu.
Bona nit.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs. Què passa si una enorme nau extraterrestre fa el descens just damunt de la teva Maxus? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques. RAC 1. Ràpida, ágil, intrépida y muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750, potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A vender mi cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a vender mi cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Tertúlia intensa avui amb molts temes sobre la taula que hem analitzat amb el Lluís Carrasco, el Paco Cabezas, el Fernando Polo i el Marc Guillén. I ara ens queda la teca del bàsquet amb el Marc Mundet. Aquí hem tingut durant tota la tarda l'Olímpic de Badalona pendent d'aquesta última jornada de la fase de grups de la penya. Hola, Mundet, bona nit.
Què tal, bona nit.
Ben tornat. Abans, però, s'ha acabat també la jornada d'avui de l'Eurolliga. Tenim moltíssimes coses. El Manresa, no? Hem viscut com perdia al final a Tenerife en aquest partit de jornada de la Lliga ACB. Comencem, però, pel Joventut, ja que has estat allà a Badalona, a Mundet, i que avui hem sabut una mica com queden configurats els vuitens de final. El seu rival serà el London Lions, no? Què hem de saber d'aquest equip?
Sí, mira, d'entrada...
Un equip de bàsquet, el London Lions.
Sí, és l'equip de nova formació, D'entrada, que la penya acaba segona del seu grup de l'Eurocup, després del triomf aquesta nit 81-60 a casa amb el Lietkabelis de Lituània, acaba segon perquè el líder, el Prometei d'Ucraïna, també ha guanyat el seu partit. Ja ha quedat configurat tot el quadre de post, diguem-ne, temporada a l'Eurocup masculina, que queda de la següent manera pel Joventut. Rival a vuitens de final, com deies, el London Lions anglès, hipotètic rival a quarts, guanyador de l'eliminatòria entre el Hapoel de Jerusalem i el Hapoel de Tel Aviv, perdó, i el Venècia. Aquestes dues eliminatòries segur es jugaran a l'Olímpic. El rival a semifinals, l'hipotètic, un d'aquests quatre, Gran Canària, líder de l'altre grup, el Bursaport turc, el Lietkabelis o el París. Si toquessin els Canaris, és l'únic cas on l'eliminatòria seria fora de l'Olímpic a les semifinals, amb els altres tres es jugaria a casa. I si el Joventut arribés a la final de l'Eurocup, dels vuit rivals possibles, en set casos, la final es jugaria a l'Olímpic de Badalona. Només en el cas que el rival fos el Prometei d'Ucraïna, la final es jugaria lluny de l'Olímpic. A l'hora de les valoracions, Carles Duran, el tècnic ha posat un excel·lent al Joventut després de la feina feta en aquesta lliga regular. 13 victòries, 5 derrotes, una fase de grups llarguíssima, on el mateix tècnic ha reconegut que hi ha hagut moments que li ha costat mantenir la tensió. Ha reconegut també que coneix poc el rival, London Lions, equip de la lliga anglesa, que no està en el circuit habitual del bàsquet europeu. I el titular, Aleix, l'hem trobat a l'hora de saber el plantejament d'aquests creuaments. La gran errada de l'any passat contra l'Ulm va ser subestimar els alemanys i pensar que l'equip passaria amb la gorra. Doncs no.
40 minuts. Només hi ha 40 minuts. I ho ens hem de deixar tot en aquests 40 minuts. No vol dir que el passat partit, aquell famós contra l'Ulm, no ho vam donar, però semblava com, bueno, ja arribarà el moment, no? I no, 40 minuts. Hem de fer que l'equip arribi perfecte el dia a Londres. I si no està perfecte, són 40 minuts. I entre tots hem de deixar-ho tot. No vull pensar més enllà, però sí que crec que l'equip, una cosa que va aprendre després és el partit se li ha de donar la màxima importància, perquè és únic. No hi ha un endemà. Perquè si passes, bueno, és lo normal, no? I si perds, acabat.
Ja et dic que el partit es jugarà dimecres 12 a l'Olímpic. A veure com hi arriba el Joventut, que pel mig tindrà 3 partits a la pista del Breogán. Rep el València, rep el Girona. A nivell esportiu, Aleix, aquesta nit ha jugat Andrés Félix. Tot i els seus problemes físics, Ellenson encara no ha destacat-te els 12 punts de Yannick Crack.
L'altre partit que s'ha jugat, un partit a... si teniu un moment i sou aficionats del Manresa, no us perdeu la primera part, del Baxi que ha fet a Tenerife. Però al final ha acabat perdent el Manresa. Però els 20 primers minuts, no, Mundet, per emmarcar.
Sí, 59 punts al descans, deien els companys de Ràdio Manresa, que és la màxima notació de la història del club a l'ACB. 9 de 14 en triples a la primera part, 12 assistències, en un joc viu i dinàmic que ha fet que durant moments veiéssim un Manresa volar per damunt la pista. Deia Pedro Martínez que l'única manera de jugar contra el Tenerife era fer-ho a ritme, i a fe de Déu que ho han fet. La llàstima és que els canaris han despertat a la segona part, han endurit el partit i a la can han empatat de 76, tot s'ha acabat. A més, Manresa ha perdut els papers amb un parell de tècniques incloses, massa pendent dels àrbitres, i almenys 13 final no acaba de fer justícia el que hem vist damunt la pista. Pedro Martínez s'ha negat a valorar només la primera part. Diu, el meu equip no juga 20 minuts, en juga 40. Cap comentari, tampoc, del playoff que ve amb la Champions contra el Tenerife a partir de la setmana vinent.
La setmana que viene, estamos en esta semana. Jugamos el domingo un partido en casa de Liga CB y la semana que viene ya veremos donde, lo que pasa y ahora mismo lo vivimos en el presente.
Em sembla interessant també el punt de vista de l'entrenador del Tenerife, Xus Vidorreta, pel que tenim per endavant. Avui Manresa ha ensenyat les dents en una pista on Tenerife hi porta 17 victòries en 18 partits aquesta temporada. Doncs el tècnic Vizcaí ha reconegut que no s'esperava un equip de tant nivell al davant.
Hombre, en cuanto al ritmo y las ganas y la ilusión, sí, porque ya os dije que vienen en un buen momento, por primera vez en la temporada. Tiene 12 jugadores sin lesionados, está pudiendo jugar y entrenar con ritmo, y sí me esperaba un equipo suelto. Lo que no me esperaba es tan suelto y con tan buenos porcentajes desde el principio del partido.
Aquest playoff engega dimecres vinent, guanya avui era un pas de gegant per la salvació. Manresa, però, continuarà marcant el tall del descens amb una victòria ja verà sobre el Betis. Proper partit diumenge a la tarda al Congost contra l'Obradoira.
Més coses de les que hem estat pendents aquesta nit. Com dèiem, l'actualització de resultats ja de la jornada 31 de l'Eurolliga, no?
31, correcte, sí. Coses que han passat avui. El Madrid ha guanyat el Fenerbahçe, 90-75, un marcador que provoca, atenció, notícia, que demà el Barça pugui assegurar-se el factor camp als quarts de final. Ara mateix l'equip té 3 victòries de marge sobre el 5è classificat, que són els turcs, a falta de 3 jornades. És cert que el Barça té l'average perdut amb els turcs, però guanyen un sol partit en té prou, i demà ve l'Alba de Berlín, que és un equip que està absolutament desballestat i en caiguda lliure des de fa moltes jornades. A la prèvia hem estat parlant amb un home que està sent, o que està en un gran moment de forma després d'una temporada problemàtica amb les lesions. Tomas Satoranski ens explica que va voler jugar a l'europeu que es feia al seu país i que la lesió que ha tingut el turmell l'ha fet la punyeta durant tota la temporada. Ha seguit un pla específic, diu, espera que fructifiqui en aquesta recta final de temporada. En declaracions a RAC1, se'n desprèn de les paraules de Satoranski, que diu: espero una millor versió meva la temporada vinent.
La verdad que ya mes también fue muy difícil para mí acostumbrarme de jugar con vendaje, nunca lo he hecho en mi vida, entonces ahora está, es algo normal, ¿no? Tienes que coger nueva rutina y me estoy encontrando cómodo, la verdad, pero no sé, 100% no es, pero eso necesita el verano más de un mes para que esté de 100% otra vez.
A la jornada 31, com tenim la classificació? Olympiacos i Madrid 22 victòries, Barça 21, Mónaco 20, els monegascos han perdut aquest vespre amb els Alguiris de Kaunas, Fenerbahçe i Maccabi 18, Partizan 17, Baskonia 16, aquests són els 8 primers. Ve el tall, Zalgiris també 16 victòries, Efes 15, estan pràcticament fora els vigents campions d'Europa. La vuitena plaça, l'eix està entre Baskonia i Zalgiris, avui València també ha dit adéu de manera virtual a l'Eurolliga aquesta temporada, i la següent necessitaven ser millor que el Mónaco, els dos equips que venien de l'Eurocup per renovar la llicència, i l'any que ve tornarà a la segona competició europea.
Déu-n'hi-do. Encara una qüestió més. Va, abans de tancar l'actualitat del bàsquet, continuen els problemes per l'Uni Girona a les portes de la Copa de la Reina. L'equip de Bernat Canut té ara mateix 6 baixes segures per aquest divendres i en podrien ser 8. Avui hem sabut que Shay Murphy i Brittany Sykes són dubte per ser a Saragossa en aquesta Copa de la Reina aquest cap de setmana.
Sí, Shay Murphy es va trencar un dit de la mà esquerra aquest cap de setmana passat. Si baixa la inflamació, miraran de posar-li una fèrula perquè pugui jugar divendres, però hi té molt dolor. I Brittany Sykes té una tendinitis a la zona del tendó d'Aquiles. Les dues, com bé dius, són dubte per la Copa. La veritat és que és una situació dificilíssima. Fins i tot hem vist imatges per televisió de la parella de Mariana Tolo i de Giedre Labukiene anant als entrenaments als marits per ajudar a l'equip de Bernat Canut a fer les sessions preparatòries. La temporada està sent complicadíssima, eh? 6 baixes ja segures, com deies, pels quarts de final. Maria Araujo, Irati Echarri, Nora Galve i Ornella Bancolé, de llarga durada. 20 a drama, que no ha fet net del problema als SOAS, i Magalí Mendic està de postpart. Em sembla molt interessant la reflexió que ha fet Bernat Canut a la roda de premsa prèvia precopa d'aquest migdia a Fontejau. Comença a ser hora que els equips d'Eurolliga femenina i de Lliga Femenina comencin a plantejar-se, a assemblar-se cada vegada més als masculins. Anar amb plantilles tan ajustades fa que s'entrin en espirals negatius que s'arrosseguen cada vegada més. Val la pena.
El bàsquet femení ha pujat molt de nivell, les competicions cada dia són més exigents i tots plegats ens hem d'adaptar a això. Cada cop la competició europea femenina s'apropa més a la masculina per quantitat de partits, per viatges, i això vol dir que s'han d'adaptar als calendaris, s'han d'adaptar les plantilles a aquesta realitat. Està clar que de cara al futur s'han de configurar plantilles més llargues perquè la dinàmica d'entrenaments i sobretot de partits de viatges requereix això, no? Veiem les plantilles d'Eurolliga masculines i veiem les plantilles d'Eurolliga femenines i tothom trobarà a faltar moltes peces a les femenines, no? I doncs, el que et deia, entres amb una lesió o dues lesions que s'acumulen 4, 5, 6 partits amb, que jugues amb 8, 9 jugadores i ja entres amb aquell risc continu, no? de poques jugadores, molt cansanci, puja molt el percentatge d'opció de lesionar-se i això és el que hem arrastrat.
Perquè te'n facis una idea, Aleix, demà fa 6 mesos justos del primer partit oficial de la temporada del Uni, que van ser les semifinals de la Lliga Catalana, les gironines porten 47 partits jugats. Si fan final la Copa, aquest cap de setmana juguen el partit número 50. Porten els mateixos partits disputats que el Joventut.
No ho sembla gens.
Que aquesta temporada està rotant amb 14 jugadors. Un detall. En el bàsquet català tenim 7 equips professionals, de llarg i més partits jugats del Barça. En segona posició, Joventut i Uni Girona. Més partits que el Manresa, que el Bàsquet Girona, que el Cadí la Seu i que el Barça Sant Feliu.
I menys plantilla pel que deia Bernat Canut ara.
I molta carretera.
Això és veritat, no tenen
charters
ni moltes comoditats, no. Molt bé, Mundet, completíssim, gràcies.
Salut, bona nit.
Vinga, adéu-siau. I amb això ho tancarem. Abans, com sempre, les portades amb el nostre estudiant en pràctiques, el Manu Vilardell. Hola, Manu.
Hola, bona nit.
Comencem amb Mundo Deportivo.
Mundo Deportivo titula Coste Cero, amb les opcions d'Íñigo Martínez, Gundogan i Pierre-Emerick Aubameyang.
Demà, en portada aquest Coste Cero, el Barça que, com ja us hem explicat, ha de fer retallades on sigui, i la política de fitxatges serà aquesta, intentar que els jugadors que acaben contracte vinguin gratis per així no ampliar aquesta massa salarial. L'esport, per on tira?
Estalla el caso Ansu. El padre del jugador amenaza con llevárselo del Barça. Estoy cabreado. No puede ser que juegue solo unos minutos.
A la part superior també fiesta en el Camp Nou, per la classificació del Barça femení per les semis de Champions. I l'esportiu?
L'esportiu, doncs, fa referència a la victòria avui del Futbol Club Barcelona femení a la Roma per la porta gran, titula. Afegeix que el Barça col·legia el Roma sense especular amb el 0-1 favorable de l'anada i s'allella el passaport per jugar a les seves cinquenes semifinals consecutives de la Champions.
Demà sabrem si contra l'Olímpic de Lió o el Chelsea. I a Madrid, al Marca?
Al Marca, el año en tres partidos. El Madrid se juega el curso en el Camp Nou en Copa y ante el Chelsea en Champions.
I a l'AS?
Bellingham, límite 100 millones.
Doncs demà portada pel futbolista anglès del Borussia Dortmund, un dels objectius del Madrid per la pròxima temporada. Gràcies, Manu.
A tu.
Vinga, a descansar. Gràcies al Joan Ferrús, un dia més a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb molta més ràdio esportiva.
Tu diràs.
Agustí Serrat.
Bona nit, passen 5 minuts de la una. El PP obre la porta estudiant la legalització de la gestació subrogada en alguns casos. Això després de tota la polèmica que ha generat aquest dimecres la notícia que la presentadora i actriu Ana Obregón ha sigut mare als 68 anys a través de gestació subrogada a Miami. El govern espanyol recorda que l'estat aquesta pràctica és il·legal i que està considerada violència reproductiva contra la dona. Ara bé admeten que tenen poc marge per prevenir els casos que es fan a altres països i que en aquestes situacions s'inscriuen els nens per no deixar-los desemparats. Com dèiem, però, qui ha canviat d'opinió arran de la polèmica al voltant d'Ana Obregón és el Partit Popular. Fons del PP asseguren que es plantegen regularitzar aquesta pràctica en els casos on no es faci per diners. La portaveu del PP, Cuca Gamarra, però, hi passava de puntetes.
Si se quiere abrir este debate, debe abrirse con serenidad y debe abrirse en el marco de esta Cámara, pero para abordar con profundidad las distintas posiciones que puede haber. Creo que es lo que merecen los asuntos complejos. Y en este caso no hay abierta ninguna opción en estos momentos de reforma en este sentido.
Ara mateix la llei espanyola impedeix que les agències de gestació subrogada facin publicitat, però no se'n castiga als clients. Un dels suposats agressors de la nena d'11 anys al centre comercial màgic de Badalona, el cas que va tenir tanta repercussió fa unes setmanes, finalment ha marxat de l'institut on anava amb el germà de la víctima. Segons explica la periodista i col·laboradora del món RAC1, Anna Ponsí, la mare del presumpte agressor, recordem que és menor, ha acceptat matricular-lo en un altre centre després que el Departament d'Educació digués que no el podien expulsar. Pendents a aquesta hora de la salut del Papa Francesc, que passarà la nit ingressat a un hospital de Roma per una infecció respiratòria. De fet, segons ha explicat el Vaticà, després de molts rumors, el Papa, de 86 anys, haurà d'estar diversos dies hospitalitzat. La Santa Seu, però, assegura que no es tracta de coronavirus i, segons diversos mitjans italians, les primeres proves no fan pensar que la situació sigui preocupant. Francesc havia notat els últims dies que tenia dificultats a l'hora de respirar i aquest dimecres s'ha començat a trobar malament de cop i l'han hagut de traslladar a l'hospital. De moment, el seu equip ja ha cancel·lat totes les reunions que tenia previstes els propers dies i està en dubte que pugui complir la seva agenda de Setmana Santa. Més coses. Aquest dijous es farà pública la sentència del cas Laura Borràs. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha citat a les parts a les 12 del migdia per comunicar la seva decisió. Recordem que la Fiscalia demana 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació per Borràs per un presumpte fraccionament de contractes quan era la presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes. La presidenta de Junts farà una declaració institucional des del Parlament just després de conèixer la sentència. També aquest dijous la Generalitat donarà detalls del proper curs escolar. El conseller Josep González Cambray ha convocat la premsa a 11:15 al departament i s'espera, entre d'altres, que concreti la data en què començaran les classes. Fa uns dies ja es va confirmar que es mantindrà l'avançament que es va aprovar a principis d'aquest curs i que, a diferència del setembre passat, les tardes sí que seran lectives. I un últim apunt, perquè un miler de personalitats acadèmiques i del món tecnològic d'arreu del món reclamen una pausa d'almenys 6 mesos en el desenvolupament de la intel·ligència artificial fins que se n'hagi fet una regulació adequada. Ho han demanat enmig de les investigacions que Microsoft té entre mans i que integren els sistemes GPT. En una carta oberta, aquests experts reconeixen que poden donar beneficis multimilionaris a Microsoft, però adverteixen dels greus riscos que la intel·ligència artificial pot provocar a nivell social, econòmic i cultural. Entre els signants d'aquesta petició hi ha noms com Elon Musk o del cofundador d'Apple, Steve Wozniak. I ara els esports amb Miquel Agut.
El Barça s'ha classificat per les semifinals de la Lliga de Campions femenina després de golejar la Roma per 5-1 amb un doblet de Rolfo i gols d'Oshoala, Mapi, León i Patrick Guijarro. És la cinquena vegada consecutiva, sisena en total, que les blaugranes jugaran les semifinals de la màxima competició continental. S'enfrontaran amb la tornada a casa el guanyador del Chelsea Olympic de Lió. Jonathan Giraldez destacava la duresa del rival a les semifinals, sigui quin sigui.
Tant Lió com a Chelsea són dos dels millors equips d'Europa, això és una realitat. Qui mereixi classificar-se, benvingut sigui. Serà difícil, ja sigui Chelsea o Lió. És cert que tenir la possibilitat de jugar a casa el segon partit ens dona aquesta sensació de fortalesa, no? Perquè estem veient i vivint a cada partit. No hi ha preferència. L'equip que arriba a les semifinals perquè ha fet mèrits propis per ser-hi.
54.667 espectadors han presenciat el partit al Camp Nou, tercera millor entrada de la història de l'equip femení a l'estadi. I el Joventut s'ha classificat com a segon de grup als vuitens de l'Eurocup de bàsquet i s'enfrontarà al London Lions en una eliminatòria a partit únic que es disputarà a Badalona. Aquest vespre els verd i negres s'han imposat al Lietkabelis lituà per 81-60. Per la seva banda, el Manresa ha perdut a la pista del Tenerife per 100-87 en un partit endarrerit de la Lliga ACB. Els manresans encara tenen dos partits de marge sobre el descens. I a l'Eurolliga masculina, l'Olimpia Piacos i el Madrid han guanyat contra el Villarban i el Fenerbahçe, respectivament, i mantenen una victòria d'avantatge sobre el Barça al capdavant de la general.
I pel que fa al temps, de 2 a 4 graus més aquest dijous a l'interior de les comarques de Tarragona i del sud de les de Barcelona. En canvi, a l'interior de les de Girona recularà les temperatures. Pocs canvis a la resta, en un dia estones de cel emblanquinat i amb possibilitats de boira intermitent al litoral. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies rac1.cat.
RAC 1.
Anem amb aquesta última hora, que és que Clara Ponsatí està a Catalunya.
Sí, i recordem que té una ordre de detenció en vigor a Espanya per un delicte de desobediència vinculat a l'1 d'octubre.
El cotxe dels Mossos d'Esquadra s'ha posat darrere de la comitiva, ha procedit a la detenció.
Li demano amablement que m'acompanyi.
Sembla que hi ha moviment a les portes de la Ciutat de la Justícia.
Sí, perquè la justícia encara falta saber la lletra petita, però ha deixat en llibertat Clara Ponsatí, que ara mateix surt de la ciutat.
Confirmem a RAC1 que Clara Ponsatí a aquesta hora del matí es dirigeix a Brussel·les i que serà, per tant, en el ple de les 3 de la tarda.
Passi el que passi, passa a RAC1.
A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta... Un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15 al bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi 1 de RAC1 amb gent vinguda de...
Mataró! Ei! Sant Andreu! Ei! Badalona! Ei! Pau! Ei! Terrassa! Ei! Sarrià! Ei! Cardedeu! Ei! Sabadell! Ei! Seva! Ei! I el Prat! Ei!
Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
Extra, extra, Clara Ponsatí.
Oh, yeah!
La consellera i diputada a l'Europarlament, Clara Ponsatí, ja és a Brussel·les després que ahir es presentés a Barcelona per sorpresa.
Bueno, ara sí que heu tocat el meu tema. No,
el seu tema no, calli d'una vegada perquè...
Bueno, després ja en parlarem, clar, no ho he entendit,
no? No, doncs ja en parlarem...
D'aquest tema, però sí, antes sí. Vull dir...
Tiene nombre de persona buena. Clara...
Clara.
Mente sí. No es como suena, porque ha delinquido.
Vostè sí que ha delinquido.
Una abuela como tú.
Ha de portar, sí. Ha de portar alguna cosa o
sí.
No?
Sí, sí, home, sí.
Molt bé.
Sí,
home. Si ha de portar alguna cosa, doncs m'interromp i ja afegeix el que hagi d'afegir.
Simplement, aquí hi ha una cosa molt clara. No?
Què és?
que ha prevalgut la decisió del jutge de fer un obleas corpus, no?
Obleas corpus...
Que sona a plat de cullera de fusta.
Sí.
Ja sabeu que l'obleas corpus és importantíssim, això és, no cal que us ho digui, vull dir...
No sap ni què vol dir, no, habeas corpus?
Que tots tenim cos.
Com?
Sí, home, i que millor que el cos no sigui a la presó.
Sí.
No, bueno, cal saber més.
Ara ho expliquem amb tots els detalls, però resumint, Ponsatí va tornar a Catalunya.
Sí,
va
fer... vam fer pel 324, ho vam fer en directe.
Concretament al Principat, perquè Catalunya sí. Hi havia estat. Va fer una roda de premsa al Col·legi de Periodistes, després va fer un passeig, on va fer un vol curt pel centre de Barcelona.
Molt curt.
La van detenir els Mossos. El jutge li va dir, hauria d'anar a Madrid d'aquí un mes, donar un paper i cap a casa.
Bueno, i tot gràcies aquí. A l'Obleas Corpus.
Bueno, prou ja de...
Jo sempre ho he dit. Sí. L'Obleas Corpus és la part més important de la justícia,
sí.
De tot el dret canònic.
Bueno, ja...
A l'Obleas Corpus, sí. El número 1. I el número 2 sí. És l'altra figura de dret penal, que sí. És el quid por culo. Bueno, tu me fas això, doncs sí. Pues, bueno, jo te faré això.
Sí,
si tu t'has fugat i has delinquit perquè sí. Vas voler trencar el país i la independència d'aquesta mandanga i te'n vas anar,
sí.
Pues jo te donaré pel culo,
sí. No, ja,
te citaré, sí. Te faré detenir sí, i hauràs sí, sí. De venir aquí a rendir comptes.
De moment li ha sortit a Llarena, que és qui la busca, li ha sortit regular 3 vegades, com a mínim. No
bueno, 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 sí, l'última sí. Paraula sí. Ja sabeu quina és.